Fa ja, doncs això, 3 mesos pràcticament que estem vivint aquesta emergència sanitària, que ha posat a la primera línia d'actuació, la primera línia de foc, recollint aquella terminologia bèl·lica que tant hem criticat, doncs un col·lectiu molt concret, és el col·lectiu de professionals sanitaris, els metges, els infermers i tot el personal que treballa als centres hospitalaris. I ara que estem tots pendents dels canvis de fase, de si podem anar a la terrassa a prendre alguna cosa, de si podem anar a veure els familiars o els amics, doncs sembla que ens estem oblidant una mica de tots aquests professionals, de metges i d'infermers, i estan quedant en un segon pla. Però ells han donat molt fins ara, per això ara volem parar-hi una mica l'atenció parlant amb metges i amb infermers. Tenim al telèfon el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Jaume. Ara dèiem, fa 2 mesos, aquella pujada terrible de contagis, i vostè era molt clar quan li demanaven per la situació als hospitals, deia, és un infern, i parlaven d'angoixa, de por, d'una gran incertesa. Ara que, per sort, tot allò ha quedat una mica enrere, que el pic ja comença a quedar enrere, com es troben els metges i les metgesses?
Metges, metgesses, les infermeres i altres professionals sanitaris, bé, estem... És difícil de definir, perquè hi ha un estat de cansament, molt cansament, un estat de cansament físic, mental i emocional, però hi som i hem de continuar a sentir. I, a més, hem de continuar a sentir perquè hi ha activitat, jo segueixo i he anat insistint aquests dies, que hem agraït molt els aplaudiments de la població, que ha tingut un comportament exemplar en tot aquest temps, doncs el confinament i el manteniment de les mesures que els hi recomanàvem, però ara els hi demanem que aquest estat de comprensió i d'empatia el continuï mantenint, perquè bé, doncs des de fa setmanes allò que era més urgent es va continuar tenint, però mentre vam tenir el Covid vam deixar de fer, el sistema sanitari va deixar de fer, tant el públic com el privat va deixar de fer moltes coses que estaven programades, que lògicament s'han de tornar a programar, s'han de tornar a engegar, i nosaltres estem demanant molta comprensió, molta paciència, perquè això genera molts inconvenients. Nosaltres tenim un sistema sanitari que ha aguantat pel compromís dels professionals, però és un sistema sanitari que si vingués una altra onada de contagi massiu com el que hem tingut, doncs no sé si podríem resistir el que hem resistit. Per tant, és molt important que, com dèieu ara en l'anunciant, que malgrat que les notícies són bones en el sentit de que sembla doncs, que el virus doncs, està allunyant, o si més no, doncs, sembla que els contagis han disminuït d'una manera molt, molt notable i que permet que es pugui, entre cometes, normalitzar la nostra vida, el virus continua sent-hi i pot ser molt plausible pensar que quan el temps, el bon temps marxi, torni. Per tant, però això és una suposició. Ens podia tornar abans i, per tant, el que no podíem és estar en condicions d'admetre un rebrot. Per tant, en aquesta situació que estem ara, els professionals demanem comprensió i demanem mantenir el mateix esperit de solidaritat i de responsabilitat, doncs seguint les recomanacions que hem anat dient i hem anat predicant des del primer dia.
Hem sentit també, sobretot en les últimes setmanes, com aquests professionals demanaven que els aplaudiments es convertissin en reconeixement, sobretot en millores laborals i en millores econòmiques. No sé, per exemple, si a vostè li han arribat notícies, com s'han publicat en alguns mitjans, doctor Pedrós, de professionals que els havien contractat de forma temporal per fer reforç en aquesta lluita contra el coronavirus i que ara s'estan quedant al carrer, en alguns casos sí, sense indemnització.
Ara, aquesta és la segona part de la primera pregunta i, efectivament, nosaltres, jo vaig reclamar i després moltíssimes altres institucions van reclamar que el Ministeri tingués, Ministeri o l'Estat, en aquest cas, que és qui té la capacitat d'establir una partida extraordinària i que es distribuís a les comunitats autònomes, una partida extraordinària de reconeixement econòmic, perquè ho dèiem, doncs, perquè ja la situació de base d'arrencada ja és una situació justeta. Els professionals sanitaris al nostre país són els pitjors, dels pitjors atribuïts al conjunt de la Unió Europea, però, esclar, quan mirem els resultats en salut, ens hem quedat durant molt temps que el conjunt de la classe política i jo diria també la pròpia societat i els mitjans de comunicació ens hem quedat amb la cantarella que tenim un dels millors sistemes sanitaris del món perquè mirem els resultats en salut, però és a costa no dels diners que s'inverteixen, que la pròpia Comissió Europea ja ha advertit a l'estat espanyol que s'han d'invertir més diners, sinó perquè el capítol d'inversions i sobretot quan va haver doncs, les retallades i en el cas del sistema sanitari català que ja dolés d'un tractament terriblement injust. Hi ha estudiosos que parlen de que el dèficit que té el sistema sanitari català, el que necessitaria per funcionar i per ser competitiu, és més del 50% del seu pressupost actual, que són gairebé 10.000 milions d'euros. Bé, el que nosaltres hem detectat és que durant la crisi s'ha donat la paradoxa que algunes situacions de precarietat s'han accentuat i que ara que entrem en una aparent calma, aquestes han aflorat. I és per això que nosaltres, el conjunt de la professió mèdica, en els propers dies posarem no només el posar l'accent sobre aquestes situacions, que ja hi eren abans de la Covid, i la Covid ho ha posat més de manifest, que és la presència d'una gran precarietat en el conjunt de les professions sanitàries, necessitem que l'Estat, és a dir, que les administracions, és igual, tots els que siguin, però fonamentalment l'Estat, que és d'on emanen tots els pressupostos públics, hi hagi una destinació, no una mica, no, molt important. Els francesos acaben de fer-ho ara, també, però nosaltres necessitem, el país necessita, no només la sanitat, el conjunt del país necessita que per sortir de la crisi s'inverteixi molt fort en sanitat, no només per les raons legítimes de reivindicació d'unes condicions de treball dignes, que aquí al nostre país són, en molts casos són indignes, és a dir, tenim salaris de professionals que han donat tot després d'una formació molt exigent i molt competitiva, i amb tot això doncs, tenen salaris base de 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euros. Això no... Escolta, és veritat que hi ha molta gent que no, potser no els guanya, però si estem exigint o volem tenir una sanitat d'excel·lència, és obvi que això ha d'anar
en consonància.
Ha d'anar amb un sistema retributiu que sigui també digne. Però, dic, més enllà dels salaris, el que necessitem és que els polítics entenguin que invertir ara en sanitat, després de veure que una pandèmia ens podia, no només ens podia tombar el sistema, sinó que ens podia tombar com a estructura social viable, que és que la inversió del futur per sortir és en sanitat. Sanitat és un servei públic, és el servei públic que cohesiona més als individus, una societat, una sanitat universal, perquè té en compte principis de justícia, d'equitat, sense diferenciar ni raça, ni condició, ni classe social. Protegeix a la població, el sistema sanitari protegeix els individus, els fa mira que estiguin sans. En el cas de Catalunya és especialment significatiu que les polítiques de salut van servir durant moltes dècades perquè tinguem un dels països amb l'esperança de vida més alta del planeta. Per tant, necessitem invertir perquè, a més, la inversió genera coneixement, genera recerca, genera llocs de treball directe i indirecte. I després una cosa molt important, que sempre ho mesurem a vegades en termes econòmics, que també, que és que el sistema sanitari es basa en codi de valors. Els professionals funcionem amb codis d'ètica, perquè situem les persones al centre de la nostra actuació. I, per tant, d'alguna manera estem definint també un model de societat. Bé, doncs, si volem sortir com a societat endavant des de tots els punts de vista, és obvi que, veient que aquesta amenaça que hem tingut de la pandèmia ha posat en qüestió moltíssimes coses, moltes fragilitats, ara com mai s'ha d'invertir en sanitat.
Queda claríssim el missatge. Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Gràcies, bona nit. Aquesta és la visió del president del Col·legi de Metges de Barcelona. Afegim-hi la visió de la secretària del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i més presidenta del Col·legi de Lleida, Montserrat Gea. Bona nit.
Hola, bona nit.
Em sembla que ha pogut escoltar aquesta intervenció final del doctor Pedrós relatant aquestes condicions indignes que té el gruix de la professió i aquesta necessitat d'una inversió molt forta. Si ens centrem només en el cas dels infermers i infermeres, això subscriu?
Bé, sí, ho subscriuríem i a més creix, no? Nosaltres, a més, estem en un col·lectiu que dintre del propi col·lectiu doncs, hi ha unes diferències abismals. Estem parlant, per exemple, que la diferència entre les condicions laborals entre empreses públiques i empreses privades doncs, poden variar no només a nivell salarial, sinó també en altres termes, com són doncs, els descansos, la qualitat dels contractes. Nosaltres ens trobem davant d'una situació que tenim un tant per cent molt elevat d'infermeres que poden anar encadenant contractes temporals de 10, 15 i més anys. Per tant, doncs, si les condicions laborals són dolentes o no són les òptimes per a alguns col·lectius, en el cas de les infermeres i altres professionals de la salut, aquesta situació s'agreuja molt més.
Li consten casos d'acomiadaments sense indemnització a totes aquestes persones que van ser contractades quan començava a pujar i a disparar-se la corba de contagis, ajudants d'infermeria, per exemple, contractats com a reforç, que ara es queden al carrer sense compensació?
No, bueno, en principi les persones que es van contractar com ajudants sabien en tot moment doncs, que eren d'alguna manera persones que anaven a cobrir, no, a cobrir una necessitat puntual. En la majoria de casos es tracta fins i tot doncs, d'estudiants que estan acabant la carrera i que, donat el dèficit de professionals, especialment d'infermeres i infermers que hi ha a Catalunya, el mes que ve estaran contractats com a professionals que, de fet, doncs, els oferirà unes oportunitats molt millors que no pas d'estar d'ajudants.
Per tant, tenen futur totes aquestes persones que ara s'hagin pogut quedar sense feina. Quin és l'estat d'ànim, Montserrat Gea, quin és l'estat d'ànim dels professionals d'infermeria ara que, com dèiem, totes les mirades sembla que es vagin posant més en altres qüestions, altres col·lectius, i que els professionals de la sanitat estiguin quedant com en segon pla?
Doncs el sentiment, o les sensacions, podríem parlar d'una dualitat. Per una banda, hi ha part del col·lectiu doncs, que està, diguéssim, esgotada física, però sobretot emocionalment. Parlo especialment de les infermeres doncs, que han estat atenent a les persones grans a les residències, no? L'impacte emocional que té que mori tanta gent amb la que tu convius diàriament és diferent, no? Als centres de llarga estada, doncs els avis i les àvies són les mateixes cada dia i per tant es genera una relació doncs, d'empatia, de convivència, etc. I per tant el patiment emocional d'aquestes infermeres és molt elevat i això doncs, es combina també amb tot l'esforç físic que les infermeres tant d'hospitalària com de primària, etc., han tingut que suportar durant tot aquest període. I a banda d'això, no, d'aquest esgotament que podríem parlar físic i emocional, també hi ha paral·lelament uns sentiments molt elevats de preocupació, no? De preocupació perquè el tema de la desescalada, ara mateix doncs, ja haureu vist que a Lleida segurament la setmana que ve ens mantindrem en fase 1 perquè hi ha hagut un rebrot. Sí. I per tant, doncs, demanant molta prudència a la població en general per a que es mantinguin doncs, les mesures de distanciament físic, l'ús apropiat de mascaretes, etc. Tots hem pogut veure també en els darrers dies, tots els que tenim al voltant adolescents i de més, doncs hem vist fotos a Instagram, a diferents xarxes socials on apareixen doncs, això, doncs, persones joves, adolescents, pues, junts, que és molt lògic perquè bueno, portaven molt temps separats i tenen ganes de veure's, etc. Però aquí hi ha un gran exercici no, d'educació per a la salut que hem de fer i fer entendre no, als nostres joves que això pot significar un pas enrere que hi ha molta gent que és portadora asimptomàtica, que poden ficar en perill la vida de les seves famílies o dels seus amics, i per tant doncs, demanar insistentment que es compleixin aquestes mesures de prevenció perquè tots plegats ens puguem sortir ben aviat.
Màxima prudència, màxima responsabilitat per a tothom. Montserrat Gea, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.